cómics.
Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando. Pelusa es inocente y se divierte.
Ara en Dani m'ha donat el còmic del que parlem ara i jo m'he transportat a Liniers directament. Per, amb el Pelusa, eh? Amb la Pelusa aquesta que sí. Té aquí, amb dos ulls, m'he transportat al seu univers, però potser no té res a veure.
Escolta, una mica, sí.
Sí, una miqueta, sí. Sentim Los Cafres, amb aquest tema, Capitán Pelusa. M'agrada sí. El nom del grup i m'agrada el nom de la cançó.
Exacte, i és perquè la cançó l'he posada perquè té dues coses en comú amb el primer còmic d'avui. I no és la paraula cafre, sinó la paraula pelusa, que en anglès es diu fluff, i en català borrissol. Com es veu, tinc dos diccionaris a casa.
Molt bé.
El d'anglès i el de català.
El borrissol és el del Malik.
Exacte.
No? Aquesta seria sí. La pelusa del Malik.
I la segona és la procedència argentina. El còmic en concret és La pelusa de los días, de la dibuixant argentina Sole Otero, i que aquí està editat per La Cúpula. I ja us avanço que m'ho he passat molt bé i així amb tu. Fa uns anys la Sole Otero va començar a fer una tira diària inspirada en coses que li passaven i reflexions quotidianes, i la publicava a internet. I com el resultat és molt fresc i molt divertit, va cridar l'atenció de l'editorial La Cúpula, que li va proposar fer una selecció del millor i publicar-ho com a llibre. És la primera vegada que s'edita, eh? És a dir, no s'havia editat a Argentina, sinó que ha estat aquí la barcelonina La Cúpula qui ha fet la conversió de les tires que feia per internet, no? I m'agrada molt, per exemple, la senzillesa del seu dibuix a llapis, no? Sí. I sense polir, no? Desnota que està fet sense gaire plantejar-se moltes coses i amb molta gràcia.
Sí.
Quan fa un parell de setmanes la Sole Otero va visitar Barcelona, li vaig preguntar per aquesta frescor que desprèn i això és el que va respondre.
Estaba pensado todo para hacerlo rápido. Bueno, hay cosas que a veces me gustaría que quedaran mejor, pero bueno.
Sempre... Ja, sí. Pot ser autoexigent.
Estava mirant la foto de la Sole Otero, que és molt guapa, també.
Sí.
Dic, ara ja ho entenc, perquè va anar a l'absència a veure-la.
No, hi va anar, en defensa seva diré, que hi va anar perquè li agrada molt el còmic.
Ah, sí, sí.
També.
I a més, tampoc estic d'acord amb això que hi ha coses que ella voldria que li quedessin millor, perquè el seu mèrit, un dels mèrits, és aquest. A més, ja dic que és molt divertida i té aquell punt, no sé si és màgic això, de fet és poc habitual, que llegeixes i en rius, no?, de provocar riar amb les historietes. Quan li vaig comentar que aconseguir fer riure els lectors en realitat és una cosa que no és gens fàcil, això és el que em va dir.
Trato de que tengan remate, pero me encuentro con que la gente se ríe de cosas muy diferentes y que alguien me pone morir de risa con esto y para mí no es tan gracioso, depende mucho de la persona.
És a dir, és autoexigent i després es treu mèrit, la dona,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí.
De veritat, però... molt argentí, em sembla, això, a mi.
Sí, em sembla que sí, no? I com sentiu, això... sobretot, com us deia, la temàtica de La pelusa de los días és quotidiana i més o menys autobiogràfica. Mm-hmm. Per exemple, jo li vaig dir, el primer que li vaig dir va ser: ei, tu ets Fredolica, no? Per què? Perquè el còmic ho sabia,
sí,
no?
Sí, posa ella... l'estufa i tal, sí.
I crida molt l'atenció en aquest aspecte, per exemple, el personatge de la seva mare, a la que representa amb un caràcter molt, molt, molt fort, no? Així que era inevitable preguntar-li a Sole Otero si la seva mare li diu alguna cosa per la forma en què està descrit el còmic. Y eso es lo que va a decir.
Nada, se ríe mi mamá. Es que ella es así, es muy de reírse de todo. Ella es profesora allá y me dijo que una de sus alumnas le había dicho que yo la trataba muy mal, que ella era más buena que lo que la dibujaba yo.
Ens agrada que s'ho prengui bé la mare.
No
hagués
sigut mare, tu.
Exacte.
Exacte. Però si us veieu,
problemes.
La mare riu, però les amigues de la mare li la renyen, la Sole Otero.
Sí. Però diuen que no és tan dolenta com la dibuixa.
Exacte.
Tu madre és mejor, no?
És home, però si no, no hi hauria mare. Tema, tios. O sigui, a veure, els guions s'han de fer...
Clar, ella mateixa ho diu. Va dir, me'n recordo que la Sole Otero va dir el xiste és ese, no?
Clar.
Llegint La pelusa de los días és inevitable recordar altres autors argentins que han triomfat fent còmic d'humor de forma similar. Mestres com Quino, Maitena o més recent el Liniers, no? Uh-huh. Clar, jo quan ho llegia ja deia, és que hi ha una tradició argentina, no? De tira i humor gràfic, i quan li vaig comentar em va dir això.
Sí, el humor gráfico en Argentina es bastante tradicional ya, yo creo que un poco por Quino que abrió todo eso.
clar, el quino és, sí, és el far, no, el far que ens guia, no?
Exacte. Miqueta, i clar, quan el, ella mateixa assenyala quino com a principal motiu d'aquesta tradició d'humor gràfic argentí, era inevitable acomiadar-me preguntant per la possible influència de Mafalda als seus còmics.
No me di cuenta, pero me gusta tanto Mafalda y me gusta tanto la manera de pensar de Mafalda que es muy probable que algo quede. Es que también es muy argentina Mafalda.
I jo insisteixo amb Liniers perquè hi ha algun punt poètic en, sí, aquest llibre. Ara n'estava veient un que l'acabo de perdre. És ella dient, estic al parc, se'm va parar una papallona a sobre i vaig poder volar durant mitja hora. No? Doncs una miqueta això em recorda.
Exacte.
L'univers Liniers.
De fet, també té alguns detalls gràfics molt interessants. Un és l'ús del color vermell que, sí, va sortint puntualment en algunes vinyetes i després que tot i ser format tira juga molt a trencar-la, mm-hmm, no? El format segueix tenint tira però la
a vegades hi ha quatre vinyetes en una sola tira, vinyetes superposades, sí, sí, és curiós. Publica La Cúpula aquí, La Pelusa de los Días, de Sole Otero.
I ja que hem començat amb una autora de còmic continuarem recomanant algunes més, però abans una cançó.
Carminya és una d'aquelles bandes que mira, podien... És que entenc molt que la posis tu, Dani. Tu que ets, sí, un fan del punk nostrat de fa molts anys.
Exacte.
Els Novedades Carminya t'han entrat com si fossin una banda d'abans, sí o no?
Sí, home, m'encanten, són molt
boníssims.
Bons. I això que els vaig descobrir fa un any, no fa gaire.
Sí? Bueno, és que de fet són molt joves. Te recomanem molt els...
Hi ha un altre grup.
Perro, des d'aquí. Uh-huh.
Mira, jo li recomano un altre. Quina? Els Pacífico, que tenen, jo també? Crec, les millors lletres que es fan i es fan en aquest país ara mateix.
També. I en català, els Power Burkas. Ah, ja tens feina.
Ja, no,
oh,
Dios. Sí. Doncs ho sentiré. Els gallecs aquí, els Novedades Carminya, cantant a l'amor rural, em serveixen molt bé per parlar de la novel·la gràfica Duerme Pueblo, signada per la Núria Tamarit i la Xulia Vicente i també publicat per La Cúpula. Duerme Pueblo explica una història sobrenatural, molt coral, no, ambientat en un poble molt rural, perdut, no? I el text de la contraportada encerta al recordar una dita, crec que castellana, que diu Pueblo pequeño, infierno grande. Mm-hmm. Un infern,
ya te digo, Moreno.
Doncs un infern que aquí comença amb l'aparició d'un cadàver que fa aflorar un munt de secrets i rancúnies en un poble petit que té un infern gran a dins. No? Per les pàgines desfilen personatges com el típic cura de poble, el típic deficient de poble, però també
no? Perdó,
són imatges... Sí. Típiques, sí, no?
Aquí ens quedem tants que no els podem comptar.
Aquella vella que viu a les afores i que és la bruixa del poble. I a més també hi ha molts odis ancestrals, supersticions i algunes nits cerimònies paganes al bosc.
Oh,
que això no pot faltar a cap bosc. I tot dibuixat de manera molt expressiva per les seves autores, que són molt joves.
Que m'encanta com dibuixen.
Sí, pues són molt joves. Sí. I a més, la Núria Tamarit és de Vila-real, Castelló, mentre que la Xulia Vicente és d'un poble gallec anomenat, atenció, Cariño.
Cariño?
Cariño.
Home, jo vull ser de Cariño, però ja, o sigui, vull que m'empadronin allà.
I totes dues es van conèixer a la Facultat de Belles Arts de València. I el sorprenent, però és que és un còmic dibuixat i guionitzat a quatre mans. I totes dues ho fan, dibuixen i fan el guió alhora, i estan tan compenetrades que és molt difícil distingir la una de l'altra. Com a molt, és evident que Despierta Pueblo, per això té una atmosfera rural molt galega.
Et diré també, ho estava buscant ara, aquest municipi de La Corunya, que té uns 4.500 habitants, que el seu gentilici, el gentilici de Cariño, és...
Carinyoso.
No, carinyés. Carinyés o carinyessa, tot i que també se'ls coneix comúment als seus habitants com a pitxin o pitxina.
Per cert, oients, com el Sergio Vallespín,
sí,
o sigui, hem de fer samarretes amb la seva cara, que ens enviem fotos ja, perquè m'han enviat una cosa molt bonica, que ha sortit avui als diaris,
sí,
o no sé d'on ha sortit això, i es diu Muere el smartphone, viva el mòbil tonto solo para llamar. I jo crec que ha pensat amb nosaltres.
Per aquí t'han pres, també.
La veritat, és molt romàntic.
Fa molts whatsapps, eh?
Sí, no, però penseu, El mòbil tonto para llamar estic pensant en tornar-lo a agafar.
El Nokia 3210, aquells Nokia.
Per exemple, i sobretot aquells que m'encantaven, que els tancaves amb la tapeta i fent sorollet.
A 4 dies això és retro vintage de l'última.
Ja, jo crec que ja ho és, una mica.
Sí.
Ara hi ha gent que va amb Walkman pel carrer una altra vegada, doncs arribaran una altra vegada els mòbils.
En lloc d'Operació Bikini, Operació Mobile Fini.
Escolta, Arcade Fire ara, My Body is a Cage.
I ho fem per saltar del món màgic i rural signat al 50% per una autora gallega, per una història de ciència-ficció molt cuidada en l'aspecte científic signat per una altra autora gallega. I amb aquesta cançó, molt important perquè la citen, que és el My Body is a Cage, El meu cos és una presó. L'autora és la Emma Ríos i el còmic està publicat per Steve Ry i es diu ID. I per identitat, no? Suposo. I Emma Ríos és una dibuixant brillant que va començar publicant primer amb un col·lectiu alternatiu gallec que es deia Polàquia i que després ha fet el salt al mercat nord-americà on ha treballat molt i per editorials com Marvel o Image i amb molt d'èxit. En aquest còmic, ID, de la qual és autora completa, planteja una història de ciència-ficció protagonitzada per tres persones que es presenten voluntàries per un experiment de trasplantament de cervell. Perquè és gent que no està d'acord amb el cos que tenen, no? Es fan uns experiments en una mena de societat futura distòpica, i està bé perquè en un marc que planteja molt bé de ciència-ficció dura en un món que, diguem-ne, que hi ha terrorisme en un dels planetes conquistats per la humanitat i tal, doncs el que li interessen són aquests personatges. I això sí, amb un disseny gràfic de l'alt còmic que és xulíssim, que és amb aquestes tintes de color vermell que ho dominen tot.
Fantàstic, doncs mira, tenim un còmic argentí, d'una banda, aquest La pelusa de los días, de Soletero, i com que a l'Argentina aquí ens diuen gallegos, doncs còmics de noies gallegues que estan fent bona feina, un Duerme Pueblo, de Núria Tamarit, que aquesta no és la gallega, és la Xulia Vicente, no?
Sí.
I ID, de Emma Ríos, que aquí sí que ella signa guió i dibuix, fantàstics, eh? En aquest cas, l'últim, per cert, no ho hem dit, publica Steve Berry, i pinta molt bé, aquest.
Ara li confisquem.
Ara ja toca l'Operació Nécora, de seguida.
Home, si hem d'anar aquí al poble de Cariño i tot això.
Hem passat de l'Operació Bikini a l'Operació Nécora.
Clar que sí.
Molt bé. Jo li posaria una P davant, també, a aquesta operació. Ho has entès?
Sí.
Dani Ausente, moltes gràcies per ser-hi. Ens veiem la setmana que ve.
Vinga.